tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com sempre, al Jordi, que ens acaba d'arribar des de Comsa Online.
Molt bones.
Jordi, a punt pel mobile, eh? Ja ho tenim a les portes, això.
Sí, sí, i a més aquest any hi vaig, per tant, doble content.
Doncs guaita que bé, ja ens portaràs notícies fresques de primera mà perquè ens les hauràs de portar la setmana que ve, perquè justament la setmana que ve ja hi haurà estat sí. El mobile, eh?
Sí, sí.
El mobile comença a principis de la setmana vinent, el tindrem aquí, aquesta fira destacadíssima de mòbils a Barcelona. En parlarem molt la setmana que ve, però també en parlarem avui perquè ja hi ha hagut algunes presentacions i us explicarem algunes cosetes més o menys què és el que s'hi podrà veure, però també tenim altres presentacions perquè Apple també ens ha presentat un nou iPhone i també altres coses. Vinga, va, entrem en matèria. Entrem en matèria i avui, per cert, la música li posa un DJ i productor s'anomena Emro i ens arriba des de Nova York. Amb ell comencem parlant de fabricació de xips. Avui anem alegres, anem animats, fixeu-vos que la música és així com més transera, eh? Però bueno, perquè en teoria havia d'haver arribat la primavera, tot i que fa fred avui. Jordi, comencem parlant de xips. TSMC, comença la batalla per fabricar els xips més ràpids i més petits del món i ja tenim aquí la gent de TSMC que ens expliquen que aquest mateix any estaran fabricant ja 2 nanòmetres, bueno, com si no hi hagués final, eh?
Sí, és una de les notícies, no?, que moltes vegades expliquem, sobretot al començament, i és que, com podem veure, els grans fabricants de xips no paren mai de reduir les dimensions dels xips. TSMC arriba ja amb una fabricació estàndard de 2 nanòmetres, bàsicament xips molt petits, amb una miniatura molt baixa.
De fet, Jordi, si parlem, per exemple, d'altres companyies com Huawei, que recordeu que té el veto dels Estats Units, ells estan venent mòbils i són mòbils que es venen amb 7 nanòmetres. Eh?
7 nanòmetres, pràcticament més de 3 vegades, no?, més grans dels que arriba a fabricar TSMC.
Doncs el que ens explica la notícia és que TSMC espera fabricar 80.000 òblies de xips a finals d'any, allò en cadena ja.
Sí, bàsicament aquesta companyia xinesa ha augmentat la producció fins a 80.000 unitats. Per tant, no li està passant lo de Samsung, la fabricació està funcionant bé i, per tant, no surten xips defectuosos. Ha millorat molt també les seves tecnologies i, per tant, això, sens dubte, la situa com a capdavantera, no?, amb el tema de fabricació de xips, que ja ho era.
Mm-hmm. Doncs TSMC, la principal fabricant de xips i la competència directa, ja que Samsung no està a l'abast, es veu que diu que serà Intel. Intel ha aixecat la mà i ha dit, nosaltres també, nosaltres farem a 18 Armstrongs, 18A, i diu que ja ho tenen a punt, la fabricació, o sigui que els resultats són prou bons com per a fabricar fins i tot per a tercers.
Sí, bàsicament Intel sempre ha sigut el principal fabricant de xips, no?, per a ordenadors personals, però mai havia fabricat per a tercers. Fa temps que parlem que a la companyia Intel no li van massa bé les coses, però tot i això veiem que no para de traure novetats amb gràfiques, amb processadors, i fins i tot ara s'atreveix bàsicament a fabricar xips de tercers per a altres companyies.
Doncs Jordi, com ens dies, mai Intel havia fabricat per a altres i ara sembla que voldria ser un ferm competidor de TSMC i de Samsung. La idea és fabricar xips per a altres companyies i, a més, amb aquesta tecnologia de 18 Armstrongs, és com per competir tu a tu amb TSMC.
Sí, bàsicament aquesta nova tecnologia, que ja no ho compten amb nanòmetres, sinó ho compten amb Armstrongs, bàsicament encara un procés de fabricació més petit que els nanòmetres, doncs ofereix un 30% més de densitat, un 15% més de rendiment per watt que l'actual node, i a més busca competir directament amb els nodes 2, amb la fabricació de 2 nodes de TSMC.
Doncs, perquè això, la idea, 18 Armstrongs seria, o sigui, 20 Armstrongs seria com els 2 nanòmetres, més o menys.
Exacte, per tant, encara és un procés de fabricació més petit que els 2 nanòmetres de TSMC.
Una mica més petit. Ja ho vam dir que us havíeu d'acostumar a aquesta paraula, Armstrongs, perquè, clar, a partir d'ara que si m'ha entrat a dir fabricació a 1,8 nanòmetres i no volien entrar amb decimals.
Sí, a més, la bona notícia per Intel és que el primer client d'aquesta fabricació per a tercers d'Intel serà la totpoderosa Amazon, que bàsicament pels seus AWS, és a dir, els seus web service, els seus centres de dades, les seves infraestructures, doncs ja ha demanat aquests xips d'Intel.
Algú preguntarà, i per què necessitem per a centres de dades xips tan miniaturitzats? És una qüestió de consum, més aviat.
Consum, eh? Espai, també Microsoft per al seu Azure, per al seu centre de dades, i també Broadcom.
Doncs, fixeu-vos, ja tenen clients, vaja.
I no petits.
Jo no acabo d'entendre com a Intel li poden anar tan malament les coses si sempre les notícies més o menys que anem donant no són negatives.
Sí, precisament ja fa setmanes que expliquem que els nous xips gràfics dedicats estan funcionant molt bé, la nova generació, la tercera, també funciona espectacularment bé, i bueno, amb xips no paren d'innovar cada any.
Bé, esperem que la companyia acabi de sortir de l'atzucac, no sé exactament com s'hi han posat aquí.
Sí, sí.
Anem a parlar de Microsoft perquè ens ha presentat Muse, un altre nom nou que entra en acció i es tracta d'una intel·ligència artificial. Per a què servirà aquesta? Perquè, clar, ja estem saturats d'intel·ligències artificials. Doncs aquesta servirà per a generar i interactuar amb jocs a temps real. Vaja, que s'acaba això de que els escenaris vinguin predissenyats, sinó que diu Microsoft que en el futur el videojoc s'anirà creant conforme juguem.
Sí, bàsicament les IAs ens permetran jugar de manera indefinida, no?, amb un videojoc. No seran tan lineals moltes vegades i tan repetitius, per dir-ho així. Pues bé, Microsoft ha revelat una nova tecnologia d'intel·ligència artificial que entra dintre la plataforma Copilot i es tracta de Microsoft Muse, un sistema d'intel·ligència artificial generativa, com els que estem acostumats avui en dia, com el ChatGPT, i que pot generar entorns i escenes de jocs, i fins i tot pot jugar de manera integrada per crear noves experiències.
Vaja, la idea és aquesta que diem, no? És que la intel·ligència artificial va veient com nosaltres juguem i a partir de com nosaltres juguem va adaptant el joc i va creant.
Sí, sí. Bàsicament, i a part, també podem interactuar amb aquesta intel·ligència artificial i pot crear diferents elements en funció del que fem nosaltres. Per tant, imagineu-vos la potència, no?, que li pot donar en un videojoc.
Allò que diuen del mapa infinit, aquí sí que serà infinitíssim perquè pot anar creant espais nous, escenes noves...
Sí, sí, realment jugar al videojoc pot variar molt en funció de les nostres accions.
Algú dirà, home, doncs ja la vull provar. No, de moment Muse ho han encarat als desenvolupadors. O sigui, ara entra en una fase de que els desenvolupadors de jocs hi tindran accés per anar a ajudar-los a crear amb ells i a poc s'anirà implementant. O sigui, encara perquè vegueu a vegades que algú diu, jo, la intel·ligència artificial ja arribat des d'aquí. No, és una cosa de llarg recorregut, eh?
Sí, bueno, és possible que no estigui molt temps, eh? Ara de moment està dintre de Copilot Labs, és a dir, és com si fos un entorn beta, però els desenvolupadors ja ho poden disfrutar i és possible que no estiguem massa temps a veure-ho, eh?
Doncs sembla que sí, que el futur va cap aquí. El futur va cap als jocs il·limitats. Ens cansarem, potser, de la dinàmica més o menys del joc, però no és allò de dir, me l'he acabat. Perquè acabar-te'l serà inacabable, sempre serà explorable, sempre hi haurà coses per veure.
Serà diferent cada vegada.
Anem a parlar, ja que parlem d'intel·ligència artificial, de Corea i de la Xina. Per què? Perquè ara Corea ens ha acusat a DeepSeek de que està compartint directament dades dels seus usuaris amb ByteDance, el propietari de TikTok.
Sí, les autoritats de protecció de dades de Corea del Sud asseguren que DeepSeek, la intel·ligència artificial xinesa, que ja us n'hem començat a parlar bastant, pues, ha posat en perill la informació que estan utilitzant els seus usuaris. Bàsicament perquè la transmet tota al gegant xinès ByteDance, la propietària, per exemple, de TikTok.
Uh-huh. Doncs sí, això és el que ens expliquen, eh? Que quan nosaltres fem anar qualsevol cosa, li preguntem qualsevol cosa a aquesta intel·ligència artificial, a DeepSeek, ella recopila les dades, lliga de seguida qui som i ho fa arribar a ByteDance, que són els propietaris, com diuen, de TikTok o CapCut, per exemple.
Sí, i de moment les autoritats del país asiàtic han confirmat que hi ha comunicació entre les dues empreses, amb transferència de dades. Per tant, diguem que sí, que realment algo hi ha.
Hi ha algo hi ha, però no saben exactament què. O sigui, què s'estan passant les dues empreses no ho saben exactament, però vaja, si una empresa es dedica a tractar amb usuaris i a recopilar informació per anar creixent, què li pot passar a l'altra?
Sí, recordem que ByteDance ja és tristament popular per les seves polèmiques quant a la vulneració de la privadesa dels seus usuaris. El gegant xinès ha vist com diversos governs occidentals, sobretot, van aplicar mesures contra productes propis, com és el TikTok. En alguns països està prohibit i fins i tot amb administracions públiques, en altres llocs.
Vaja, que sembla que aquesta intel·ligència artificial DeepSeek podria córrer la mateixa sort, eh? O sigui, és qüestió de que comencin a maniobrar els governs de torn, però sembla que ben aviat podria estar prohibida en molts països. Eh?
Sí.
Vaja, és el que passa amb les coses xineses, no? Sempre hi ha aquesta sospita de realment què és el que estan fent. També es volen parlar d'una altra polèmica que fa dies que arrosseguem i ara ha arribat als tribunals. Per això la comentem. Sí que fa dies que ja havia problemes amb Cloudflare, que algú dirà no sé què és, però hi té a veure la Liga de Futbol. O sigui, està, hi ha una mica de cacau amb tot plegat perquè hi ha gent que s'ha trobat problemes amb certes pàgines web.
Sí, és un tema complicat i us explicarem. Bàsicament, Cloudflare és un sistema, és un ISP global, mundial, molt potent, americà, que bàsicament ofereix de serveis de firewall, de DNS a moltes pàgines web, per dir-ho així. És a dir, moltes pàgines web d'aquí estan utilitzant serveis de Cloudflare. Uh-huh. Llavors, què ha passat? La Lliga de Futbol Professional, sí, anem a l'altra punta, no?
El futbol, sí.
El futbol, ni més ni menys. Pues, diguem que per evitar la pirateria del futbol, pues, bàsicament ha decidit de començar a bloquejar a Cloudflare, aquest sistema global de DNS, per uh-huh. exemple.
O sigui, diguéssim que moltes pàgines web estan passant per aquest Cloudflare, quan nosaltres visitem una pàgina web, directament accedim a través de Cloudflare, perquè fins i tot fan còpies en caché perquè el nostre accés sigui més ràpid si visitem una pàgina que és llunyana. I totes aquestes, pues, com sabreu segurament, totes aquestes pàgines tenen una IP. I què és el que ha demanat la Lliga? La Lliga ha demanat directament bloquejar IPs. Quan detecta una IP des d'on s'està oferint futbol pirata, que me la bloquegin.
Sí, bàsicament el que està fent des de fa unes setmanes és bloquejar moltes IPs de Cloudflare. Això està perjudicant a moltes pàgines legals que ofereixen serveis a internet o simplement tenen pàgines web.
Sí, de fet, heu de saber que a través d'una IP no només s'accedeix a una pàgina web, se'n pot accedir a més d'una a través de la mateixa IP, perquè després ja resol el domini quan arriba a lloc.
Sí, bàsicament és una de les coses que fa Cloudflare, quan activem el proxy, precisament oferir una IP general per protegir també, no?, la nostra web, la IP real de la nostra web, i per tant, si la Liga comença a bloquejar, els proveïdors, a petició de la Liga, comencen a bloquejar aquestes IPs, doncs està perjudicant no només a les pàgines pirates, sinó bàsicament està bloquejant a moltes empreses privades d'aquí.
Jordi, diguéssim, és com en un carrer que hi hagués diverses botigues i perquè una fa algo il·legal ve la policia i fica una barrera i no deixa entrar ningú tot el carrer. La resta de botigues, doncs, no veuen passar cap client i, lògicament, els clients molestos, perquè que tu vulguis entrar en una pàgina web i et digui no, aquesta pàgina web no està accessible, error 502, tampoc no acabes d'entendre gaire.
Sí, per tant, bàsicament el que ha fet Cloudflare, aquesta empresa americana, ha demandat a la Liga per aquest motiu i, bàsicament, tot sembla ser que acabarà als jutjats. La mateixa Liga havia demanat a Cloudflare que els hi revelés, no?, els orígens, no?, d'algunes pàgines pirates que retransmetixen el futbol, però, sembla que tot no ha acabat a bon port.
De totes maneres, hi havia una intervenció judicial aquí perquè si s'estava fent aquests bloquejos no els fa la Lliga. O sigui, no envien un senyor allà de la Lliga a bloquejar les pàgines web, sinó que ja ho estan fent les companyies telefòniques a petició d'un jutge. O sigui, primer la Lliga va convèncer de que calia fer això amb algun jutge, el jutge Bobereve va dir que sí, i ara s'estan adonant de que no, que estaven tallant tot el carrer. I ara és quan Cloudflare ha anat al jutge també a dir-li que no, que s'està fent malament, ja tenim en renou.
Sí, bàsicament és un tema recurrent perquè hi ha gent que s'està donant compte que li està fallant la seva pàgina web i realment no li està fallant per culpa seva, sinó li està fallant per culpa de la Liga, la Liga de Futbol Professional.
I de fet és curiós perquè aquestes webs a vegades per una companyia funcionen, per l'altra no, coses
sí.
Estranyes.
Sí, sí.
Volem parlar-vos també avui de Qualcomm, perquè ha presentat el FastConnect. És una nova tecnologia que portarà Wi-Fi 7 amb altíssima velocitat i, de fet, ens parlen d'unes xifres espectaculars per a tothom, la democratització del Wi-Fi 7, perquè arribarà fins a la gamma mitjana.
Sí, recordem que encara estem amb la implantació del Wi-Fi 6, però el Wi-Fi 7 ja existeix i Qualcomm ja ens lo presenta com a un sistema que pugui anar a tot arreu.
Doncs sí, la idea és que qualsevol dispositiu, sigui més car o sigui, perquè a vegades ens trobem limitats, no?, de que sembla que si no compres un telèfon de la més última gamma i més car no ha de ser prou ràpid. Doncs amb aquest FastConnect 7700 arribaria les bondats d'aquestes altes velocitats per a qualsevol usuari, quasi bé.
Sí, bàsicament aquest es tracta. L'avenç de la tecnologia i cada vegada fotos i vídeos més pesats es guarden al núvol i la tecnologia demanda connexions més ràpides. Amb aquest FastConnect 7700 també tindrem compatibilitat amb generacions anteriors i, a més, si disposem de tots els dispositius amb aquesta especificació, doncs aniran a velocitat molt ràpida.
De fet, ens han fet algunes mostres, o ens han explicat ells, però encara no està ficat en marxa, i diuen que serà superior fins i tot les velocitats a les que pugui assumir un iPhone 16 Pro de connectivitat. O sigui que, vaja, Jordi, sembla que quan s'implementi aquesta tecnologia, tothom, fins i tot les més mitjanes, aniran que volaran.
Sí, sí. Duplicar la velocitat d'un iPhone 16, però està bé.
Està força bé. Doncs veurem quan acaba d'arribar, ja està presentada, estan realitzant ja proves, ara falta que s'arribi, que es fiquin els mòdems, que s'implementin els dispositius, tot plegat, i després, clar, que tinguem l'infraestructura a casa, perquè no tothom, el que diem, no tothom a casa té Wi-Fi 6, com per anar amb Wi-Fi 7. I ja que parlem d'iPhones, doncs vinga, va. Aquesta setmana se n'ha presentat un, sí. Ha sortit un nou iPhone, és el iPhone 16e. I ara us parlarem de preus, perquè nosaltres havíem especulat en preus. Havíem dit que potser vindria a costar el mateix que un Google Pixel econòmic, que els dos vindrien a competir pel tema econòmic. Finalment no ha sigut tan econòmic i, a més, hi ha hagut bastantes crítiques perquè la retallada ha sigut sèria.
Sí, bàsicament, fins ara semblava que ho teníem molt fàcil amb iPhones, no? Perquè sempre teníem l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro, l'iPhone Max i poca cosa més. Uh-huh. Pues bé, sembla ser que entra un nou model i s'anomena, en aquest cas, 16.
Doncs sí, com una mica com fa Google, que tenim els píxels i després a mig any trauen el píxel, el número que sigui A, que és la versió retallada i econòmica, ells han fet el mateix. A mig any ens trauen l'iPhone, el número que estem, però amb una E a darrere, i és la versió retallada.
Sí, tot i això recordem que ja teníem els iPhones SE, però és que encara van en generacions més anteriors. Uh-huh. Aquest 16E és una altra cosa, és, com diu l'Oriol, una versió retallada de la generació actual que estem passant. Tot i això, tot apuntava que no costaria o estaria per sota dels 600 euros, i sembla ser que es mourà sobre els 709 als 1.089 euros, segons la capacitat.
Depèn del que agafem. O sigui, el més barat valdrà més de 700 euros, el més car se n'anirà quasi bé als 1.100. En què varia? Doncs, per exemple, amb les capacitats. El podrem comprar des de 128, 256, o sigui, les capacitats internes.
Sí, són algo més barats, no?, que els germans grans, però no gaire més.
A partir d'aquí algú dirà, bueno, què han retallat? Aquí és on apareixen les crítiques, perquè les retallades han sigut sèries. Tenim un bon nombre de retallades.
Sí, primer pel tema fotogràfic, que s'ha reduït bastant i només trobarem un únic sensor de 46 megapíxels i no trobarem ni sensors de zoom, ni gran angular, ni res per l'estil.
O sigui, aquests iPhones, quan els veurem per darrere, tenen una sola càmera.
Sí.
No cal més. O sigui, ja recordem que els iPhones, per exemple, els normals venen amb dues, el Pro ve amb tres, aquests només porten una càmera. És una retallada seriosa, eh?
Sí, a més, no es queden aquí les retallades. A més, trobarem una cosa que ja fa temps que havia desaparegut als iPhones, i és el notch.
Doncs tampoc tenim aquella dissimulada càmera frontal a la pantalla, sinó que directament gran mossada a la pantalla.
Sí, bàsicament veurem aquell foradet, no?, que és la càmera i...
Bueno. Ara tindrem la gran mossada. Doncs torna el notch i, a part d'això, sí que la part positiva, hem de dir que ve pel processador. El processador no ens han ficat tampoc un MediaTek, eh?
No, ens han ficat el Apple Silicon A18 Bionic de la companyia, un dels més potents.
Doncs aquí sí que veiem que sembla que la intel·ligència artificial d'Apple arribaria en aquests dispositius, però la retallada l'han fet per lo que és la pantalla i l'han fet també per lo que és les càmeres, eh?
Sí, es perd també el sensor d'empremtes, eh? No hi és tampoc.
I també es perd el sistema MagSafe de càrrega inalàmbrica.
Sí.
Bé. L'equilibri és aquest, o sigui, tenim bon processador, però han perdut càmeres, han perdut en pantalla, han perdut en càrrega inalàmbrica, han perdut amb el sensor d'empremtes, bueno, han perdut moltes coses.
Sí, bàsicament, la gent que es volia comprar un mòbil, un 16E, doncs, tenia ja la generació anterior, per exemple, un iPhone 15.
Doncs sí, si aneu a buscar per preu, perquè algú diria, home, si surt per 400 i pocs euros o 500, doncs benvingut sigui. No és el cas, eh?
Aquest preu se situa actualment, doncs, el de la generació passada, un iPhone 15.
Veurem tot plegat com li funciona a la gent de la Puma i si realment la gent està disposada a pagar aquests preus per un telèfon amb tantes retallades. I us anem a parlar també ja de futur. Ara hem parlat d'un telèfon que s'acaba de presentar, un telèfon del que ja us han dit preus, us han dit què és el que porta, i ara us parlem d'una altra història. Us parlem de l'iPhone 17, sí, però del 17R. i ara us expliquem què és el 17 Air. Ara teníem, Jordi, fins ara teníem 3 models iPhone i ara en tindrem 300.
Sí, teníem 3 models, ara tindrem el 16 Air i a més sortirà l'iPhone 17 Air. Per tant, apunte que no serà fins a la propera generació, però ens estem parlant d'un nou mòbil que sortirà amb els que ja surten actualment, que sembla ser que per la terminació Air el que serà és més primet que els habituals.
Doncs sí, ens venen a dir els primers rumors de que ens parlaríem d'un mòbil que només faria 5,5 mil·límetres a la part més prima. Això ens sona el que van presentar fa un parell de setmanes de Samsung, que també havien aprimat el mòbil, Jordi. I una de les primeres coses que van veure és que per aprimar un mòbil no és tan fàcil com dir, mira, el fabricaré més prim, sinó que hem de retallar coses.
Sí, bàsicament un dels aspectes que fan que el mòbil sigui més doble és les càmeres. Per tant, amb aquesta nova generació comptarà amb una renovada illa de càmeres que ocuparà tota la part superior de darrere.
Doncs sí, tindrem una d'això, però sembla que aquest iPhone 17 Air amb aquesta illa, tanta illa de càmeres, servirà només per albergar-ne una de sola. Tindrem una sola càmera, una illa molt més petita amb una sola càmera. Vaja, a mi m'ha sonat això el que acabem de presentar fa un moment, perquè tornem a estar igual, tenim un iPhone, però només porta una sola càmera.
Sí, és possible que, a més apunten els rumors, que aquest iPhone 17 Air segurament substituiria l'iPhone 17 Plus, que és el que de tamany de pantalla més gran, que no té èxit.
Que no té èxit. Doncs veurem si la gent està disposada a tindre un iPhone amb només una sola càmera. Tornem a estar a la mateixa roda de sempre. Encara no sabem preus, haurem de saber-ne molt més, però, clar, ja veieu que la retallada serà seriosa. També segurament hi haurà retallades en altres coses que encara no sabem, perquè tot això es comença a bullir l'olla. Segurament potser hi ha retallades amb la càrrega inalàmbrica, potser la bateria serà més petita, una mica el que ens va explicar Samsung també dels seus telèfons prims. Si voleu telèfon prim, doncs a dins hi cap el que hi cap. iPhone 17 Air, així es diran. Guaita, ara tindrem, quan surtin els nous iPhones, Jordi, haurem d'explicar 50 coses.
50 versions.
També us volem explicar avui una cosa singular i a veure si esteu vosaltres disposats o no disposats, i és que Microsoft està provant, sí, ja està aquí, ho està provant, tot i que amb un nombre d'usuaris limitats, una versió gratuïta de les aplicacions d'escriptori d'Office, això sí, gratuïtes, per què? Perquè inclouran publicitat.
Sí, bàsicament, recordem que quasi tothom fa servir l'Office, és a dir, el Word, Excel, PowerPoint, i ho fan servir de manera gratuïta, però no és gratuït, aquestes aplicacions. Segurament ho tenen pirata.
Sí,
vale?
Sí,
que és molt diferent.
Això heu de saber-ho, que segurament si les teniu al vostre ordinador i dius, ah, pues jo no he pagat mai per res, bueno, enhorabona, no estan com haurien d'estar.
Sí, per tant, bueno, la bona notícia com a mínim és que sortirà una versió d'Office, és a dir, de Word, Excel i PowerPoint, bàsicament amb subscripció, com si fos el Microsoft 365, però no ens costarà res. L'únic que haurem de tragar, per dir-ho així, és anuncis.
Doncs aquesta és la prova que vol fer Microsoft. Recordem, com sempre hem dit, que l'Office el podem tindre al nostre ordinador, el podem fer anar al núvol, però tant un com l'altre s'ha de pagar. Ara la idea seria, pues, com, no sé, com aquestes plataformes. Per exemple, vosaltres podeu veure una pel·lícula al Netflix i heu de pagar, o podeu veure una pel·lícula al 3CAT, que també n'hi ha, però abans ens hem de tragar dos o tres anuncis. Com ho faran? No ho sé. Però potser abans, quan obrirem el Word, abans de començar sortiran anuncis, no ho sé.
Sí, o potser en un lateral, veurem.
No ho sé, esteu disposats a estalviar-vos el que val un paquet ofimàtic, que barats no són, a canvi de veure anuncis cada vegada que l'heu d'utilitzar? Bueno, és una altra fórmula.
És una altra fórmula. Des del nostre recomanació, sempre és millor aguantar una publicitat que no arriscar-se a tindre un Office pirata i que el crack pugui tindre virus, per posar-vos un exemple.
O que el dia que menys esperem ens salti, perquè l'antivirus els el detecti, i el dia que més el necessites
no puguis treballar.
Bueno, veurem tot plegat com ho encaixa també la clientela, que al cap i a la fi és la que acabarà condicionant-se cap aquí o cap allà. Anem a parlar tot seguit del Mobile World Congress. Vinga, va, el tenim a les portes. Jordi, ens explicaves de que tu ens portaràs notícies fresques. El Mobile se celebra del 3 al 6 de març. I el que sí que sabem és que, com era d'esperar, el gran focus serà la intel·ligència artificial.
Sí, bàsicament, recordem a tots els oients que el Mobile World Congress es fa a Barcelona i que aquest any s'ha ficat el focus sobretot amb la intel·ligència artificial, especialment amb una nova intel·ligència artificial que no és la generativa, la intel·ligència generativa, que és la que ens ofereix, per exemple, ChatGPT o DeepSeek, sinó estem parlant d'una intel·ligència artificial que s'anomena Agentive, que és una IA que és capaç de prendre decisions autònomes basades en experiències i el context.
O sigui, la idea no és tan fàcil com teníem fins ara, que nosaltres entrem en una pàgina web que ens dona accés a una intel·ligència artificial i allí nosaltres li demanem blanc, ella fa blanc, gris, gris. Aquí no, la intel·ligència artificial ja anirà interconnectada amb els nostres aparells i ja anirà pel seu aire.
I pren decisions. Això sí que ja comença a fer por, eh?
Aquí sí, algú ara anava a dir jo, algú dirà, ui, això és una altra pel·lícula, ja no és quan jo necessito alguna cosa li de pregunto, sinó que ella ja va una mica al seu aire, eh?
Sí, sí.
Això s'anomena intel·ligència artificial agentiva i això serà una de les grans novetats que podrem veure al mobile funcionant, eh?
Sí, la IA també tindrà un paper clau en altres àmbits, com la robòtica, l'optimització de processos i la mobilitat intel·ligent, millorant la connectivitat de vehicles connectats gràcies a l'expansió del 5G i també al desenvolupament ja de la pròxima renovació del 5G, que és el 6G.
Doncs això, ja ens començaran a parlar de 6G. Tant temps parlant de 5G, ara ja tenim el 5G en alguns llocs i funciona com funciona, doncs el 6G també serà una de les novetats al Mobile World Congress. Per què? Perquè la intel·ligència artificial necessitarà estar superràpidament connectada amb qualsevol dispositiu.
Sí.
Doncs seran aquestes coses i també els avanços, per exemple, en computació. De computació a l'extrem necessitem alta velocitat. Per què? Perquè cada vegada es veu que ens encarena que tot més anirà al núvol. Les coses estarem nosaltres aquí fent una cosa aquí, però realment s'estarà comptant o fent allà.
Sí, també, com no, al Mobile World Congress veurem novetats amb dispositius mòbils. Recordem que és la fira de mòbils. Per tant, veurem nous dispositius amb pantalles flexibles, càmeres millorades, sensors biomètrics i bateries més eficients.
Sí, recordem que estem també davant d'un canvi possible a les bateries. Tindrem una nova generació de bateries on s'incorporaran nous elements i els han de durar o donar una durabilitat més gran. Parlem de fins i tot sobre un 20 i poc per cent. Haurem de veure també aquestes novetats i què tal funcionen aquestes bateries. Això és el que es veurà bàsicament al mobile. Segurament hi haurà moltes més de coses. També ens parlaran molt de l'internet de les coses, veurem un munt de dispositius connectats. Ja sabeu que si vam començar tenint la rentadora, la nevera i alguna cosa més per casa i l'aire condicionat connectat a internet, sembla que al futur haurem de tindre connectat qualsevol cosa.
Sí, també parlarem de qualsevol pirateig, no? A qualsevol cosa, com s'ha vist.
Sí. Bueno, és el que té les coses connectades,
no? Les màquines de cuina, no? D'una marca concreta que va sortir que les van piratejar.
Les han piratejat. Doncs ja veieu que, bueno, no hi ha una cosa exempta de l'altra i aquesta també és un dels cavalls de batalla de molt temps, no? De l'internet de les coses connectades. Recordeu que moltes vegades es fan les coses connectades, nosaltres comprem la cosa connectada, però ja està, allí es queda, l'has comprat, ja mai més hi ha actualitzacions, el fabricant no actualitza mai més i aquella cosa al cap d'uns mesos està completament exposada si s'hi ha trobat un forat de seguretat. Però bueno, no hi ha res exempt de riscos, no?
Sí.
Més coses que veurem al mobile. Doncs alguns fabricants de mòbils, ordinadors i això, o ja estan fent presentacions o directament no les han fet, però ja ens filtren coses de les que s'hi presentaran. Per exemple, un d'ells ha estat Oppo. La gent de OnePlus o Oppo, diguem-ne com vulguem, ens han presentat el Reno 13 i ens venen a presentar una gamma de mòbils que per un preu molt contingut ofereix característiques, podríem dir, de primera gamma.
Sí, uns mòbils molt interessants, aquests Reno 13, que arriben amb un sistema de fotografia millorat, gràcies, com no, a la IA, i que, a més, el mòbil només valdrà 379 euros.
Doncs sí, aquest hem de dir també que és el punt de partida, perquè com amb tots aquests tenim el Reno 13, el Reno 13 Pro, tenim el Reno 13 FS, ja veieu que hi ha una mica de gamma de tot. El més barat seria aquests 379 euros. Anem a veure una mica aquests Reno 13, què és el que tenen tots en comú, perquè hi ha certes característiques que sí que ens porten gust a gamma premium, a gamma alta.
Sí, d'entrada comentaus que porten certificació IP69, per tant ofereixen una alta resistència a l'aigua, al pols i a les ratllades. I a més poden superar temperatures de fins a 80 graus.
El que siguin IP69 vol dir que són submergibles, Jordi. O sigui, estem parlant d'un mòbil de menys de 400 euros que podem ficar sota l'aigua. No és una cosa habitual, ja.
Gens ni mica.
I a més crida l'atenció perquè han fet canvis a la pantalla, justament amb això, amb el tema de l'aigua.
Sí, per exemple, l'Oppo Reno 13 Pro 5G disposa d'una pantalla AMOLED 3D de 6,83 polzades i resolució no massa alta, 1272x2800, i amb un pic de brillantor, sí que és molt bo, de 1600.
A més, aquesta pantalla té un sistema de reconeixement tàctil que es diu Splash Touch. Què vol dir això? Doncs segurament, si us heu trobat mai que el vostre mòbil l'heu mullat, quan hi ha gotes a la pantalla, allò no va ni amb rodes, eh? Comença a fallar. Doncs aquest funcionarà, i no només això, sinó que diu que funcionarà amb guants. cosa que també crida l'atenció. No havíem vist... Bueno, sí, hi ha uns guants expressament que són uns guants que serveixen per utilitzar pantalles, però un mòbil, uns guants normals no funcionen. Aquest mòbil diu que ni que portem guants funcionarà la pantalla.
Sí, a més, equipat amb un xip MediaTek Dimensity 8350 de 4 nanòmetres, disposa d'una bateria potenteta de 5.800 mAh i una càrrega ràpida Superbook de 80 watts. Per tant, bueno, força bé.
No està malament, eh? Tot això per uns terminals que surten a partir de 379 euros.
Aquest Oppo Reno 13.
Oppo Reno 13. Què és el que passa si hi ha diverses games? Doncs que això que us hem explicat ho porten tots, de la bàsica, d'entrada. Fixeu-vos que no hem parlat de grans càmeres i d'això, perquè, clar, si aneu agafant els models Pro i això, doncs tindreu millors càmeres. Però tot això, com he explicat, ho porten d'entrada, eh? Mòbils submergibles, que la pantalla funcioni ni que estigui mullada i fins i tot amb guants, i amb una gran bateria i un processador decent, tot i que no és un Snapdragon. Mira, ja que parlem de Snapdragon, Qualcomm i Google han fet un pacte, han fet una espècie d'anunci, que a més és un anunci que ens beneficia moltíssim a tots els usuaris, i és que ens expliquen que extendran el suport d'Android durant 8 anys consecutius.
Sí, amb això, amb els processadors Snapdragon 8 Elite. Això, IBM, que és un acord que ha firmat Google per part d'Android i Qualcomm.
Com a fabricant de processador.
Com a fabricant de processadors. Clar, això és un avantatge per tots els mòbils que vagin equipats amb processadors Qualcomm. Per què? Perquè se'ls garanteix un suport de Google, d'Android, durant 8 anys.
Algú dirà, per què cal aquest acord? Si Google, doncs que ho faci Google, que tiri pel dret. Doncs perquè sembla que mantenir un sistema operatiu actualitzat durant 8 anys no és tan fàcil com actualitzar el sistema operatiu, sinó que també s'han de tocar altres coses, eh?
Sí, bàsicament, per tant, al final, també algú pensarà, un mòbil, 8 anys, no cal aguantar-lo tant. Però bé, en tot cas, hi ha gent que sí que... Que sí que li dura més un mòbil, eh?
Doncs sí, i després hi ha tot un mercat també de mòbils de segona mà, els reacondicionats. Hi ha gent que a vegades algú es canvia el mòbil quan té 3 anys i encara ve una altra persona, el compra darrere i diu, escolta, jo pel que li faig ja també tiro. Hi ha de tot al món, eh?
Sí, sí, per tant, bueno, a la fi l'únic que permetrà és que la coneguda obsolescència programada no sigui tant, i per tant els dispositius duren més temps.
Tot això va lligat també una mica, recordeu, les normatives de la Unió Europea que pretén obligar a partir de l'any que ve, em sembla que és que els mòbils, per exemple, la bateria se la pugui canviar un mateix, que sí. Potser és d'on primer plora la criatura, no? Tothom s'acaba canviant el mòbil perquè diu, és que la bateria em dura una misèria i he anat a preguntar quan em costa canviar-la i quasi que em canvio el mòbil.
Sí.
Doncs tot va lligat una mica cap aquí i algú dirà, i on entra Qualcomm aquí? Doncs és que cal actualitzar tot, fins i tot els controladors del nucli del sistema operatiu, del kernel. O sigui, cal tocar tantes coses perquè un mòbil pugui aguantar, es veu, 8 anys actualitzat, que per això s'han hagut de posar d'acord Qualcomm i Google. És estrany, eh? El món de l'obsolescència programada, que dius, Jordi, no? Un acord d'aquest tipus.
Sí, sí, però bueno, al final això ens beneficia els usuaris, eh? I també al món, al clima, a tot.
També volem dir-vos aquesta setmana, ja de forma més ràpida, que Mediatek ha presentat els Dimensity 7400 i 7400X. Què són això? Processadors per la gamma mitjana?
Sí, novetats de Qualcomm, però la seva gran competència, no?, amb xips per a mòbils, que és Mediatek, també presenta novetats. I cada vegada funcionen millor els seus Dimensity i ens presenta dos models nous, que són aquests 7400 i 7400X. Que són potser gamma mitja, però ens milloraran el rendiment de jocs i càmeres d'intel·ligència artificial.
Doncs això, eh? Uns xips, per què no? Perquè una persona que tingui els diners per comprar-se un telèfon de gamma mitjana no pot jugar a jocs mínimament decents i no pot fer fotos amb intel·ligència artificial. Doncs aquí ens porten, eh? Uns dispositius que consumeixen entre el 14 i el 36% menys que els xips dels competidors, diuen, segons ells, durant les sessions de joc, i a més porten totes aquestes tecnologies que ens permeten tirar fotos amb Ultra HDR i coses d'aquestes. Benvinguts siguin també, i a més diu que també és la manera de que arribi el Wi-Fi 6 de triple banda a la gamma mitjana. Vaja, Jordi, anem fent passos, al final els mòbils de gamma mitjana no estan tan malament.
Tens.
I també us volem explicar que a part de totes aquestes coses que anirem veient al mobile, s'aniran explicant al mobile, aquest acord de Qualcomm amb Google, també aquests nous Mediatek, també hi veurem al mobile els Lenovo ThinkBook Flip. Què és això? Doncs si fins ara us parlàvem de mòbils plegables, ara hem de parlar de portàtils amb pantalla plegable.
Sí, pantalla plegable o pantalla flexible. Per tant, veurem també portàtils al mobile, i això presentats de la mà de Lenovo, i bàsicament s'anomenen dintre de la gamma ThinkBook Flip.
Doncs la idea és aquesta. No fa molt, us parlem de que al Test Las Vegas, HP, em sembla que va ser, va presentar un portàtil amb la pantalla enrotllable. Aquí la història és diferent. La història és nosaltres tenim el portàtil de tota la vida i quan l'obrim veiem la pantalla de cara a nosaltres. Doncs aquesta pantalla continuarà i farà un ple cada amunt i tindrem una altra pantalla per l'altre costat, el que seria la tapa. Si la tenim completament plegada, podrem veure imatge pels dos costats, nosaltres per una cara i per l'altra cara. Si la despleguem amunt, és com un plec de tres, la pantalla es tornarà molt més alta, tindrem com dues pantalles, una damunt de l'altra, però tot en un continu, sent la mateixa pantalla. És una idea diferent, Jordi. A la que explicàvem que s'havia presentat al CES, és una pantalla enrotllable. Algú té els dubtes sobre que enrotllar, desenrotllar una pantalla, si li pot donar molta vida o poca vida. Aquí, en aquest cas, tenim un plec, tenim un sec al mateix lloc, que és una mica com els mòbils plegables,
com
no?
Com els mòbils plegables, sí, ni més ni menys.
Bueno, són històries. Veurem, es presentarà tot això, ho tindrem visible al Mobile World Congress, haurem de veure també en el futur quina durabilitat tenen i quina necessitat té la gent també de tindre un portàtil amb la pantalla plegable.
Sí.
Bueno, veurem què tal li funciona a Lenovo aquesta aventura. Anem a parlar de videojocs. Ja, vinga, va, arribem a la part final del programa, a la que dediquem sempre a jugar, i comencem parlant d'una notícia. Una notícia per als amants del GTA. Rockstar actualitzarà el GTA 5 a PC. I ho farà perquè llueixi de forma molt més espectacular, amb el Ray Tracing, no?
Sí, amb el traçat de raig, el Ray Tracing, DLS i FSR. La tecnologia competència. Bàsicament, el que ens ve a dir aquesta notícia és que a partir del 4 de març tindrem disponibles pel popular GTA V la gallina dels ous d'or de Rockstar, bàsicament novetats amb el motor gràfic. Realment, el GTA V ja és un joc que amb PC llueix molt i gràficament funciona bé, ràpid, no té caigudes de frames, de FPS, però encara es veurà molt millor amb aquestes tecnologies. Bàsicament s'ha adaptat a les tecnologies actuals i recordem que amb aquest programa ja us han parlat que segurament a finals d'aquest any veurem ja el GTA VI per a videoconsoles i de cara a principis del 2026 per a PC.
Doncs l'esperarem, crida l'atenció aquestes tecnologies, no?, d'adaptabilitat de frames en un joc que ja funciona força fluid, però bueno, suposo que és una manera d'adaptar-se a qui tingui l'ordinador una mica més justet, eh?
Sí, bàsicament al final és una novetat més que presenten pel videojoc, no?, i pot ser per allargar una mica més encara la jugabilitat del videojoc.
Doncs és la idea, anar allargant-ho i que la gent continuï utilitzant-ho. Ara fa temps que no repassem rànquings de videojocs, però és d'aquests videojocs que quan fèiem rànquings
sempre
en una posició o altra, sí, està per allí sempre. Eh?
Sí, sí, sempre
sortia algun, dius, aquest mes no hi és perquè n'hi ha un altre que ho està petant, però és igual, seria el tercer o el quart. Al cap d'això torna a pujar, sempre està allí.
Sens dubte és un dels jocs més jugats de la història del PC i de les consoles.
I ara anem a parlar de competidors, de jocs que volen arribar per a ocupar aquest lloc, alguns amb més ganes, altres amb menys, o sapiguent que no tenen tantes opcions. Com, per exemple, el primer. És un joc singular una mica, i parlem de Spectre Divide, és una de les novetats de la setmana.
Sí, us parlem d'un videojoc que podem definir com un videojoc amb una mecànica nova, amb un gènere de mandat, com és el shooter, i per tant és una novetat, una mica d'aire fresc, no?, dintre dels jocs clàssics de shooter. Podem controlar un segon cos, a part de controlar un personatge, en podrem controlar un segon, i podrem situar-lo al mapa de forma estratègica. Podrem cobrir diferents llocs del mapa i per tant estem jugant des de dos angles diferents. Per tant, bueno,
és una mecànica diferent, aquesta. És nou, això?
És nou, això. Per tant, bàsicament ens ofereix una segona possibilitat i bueno, potser algú dirà, ostres, si ja és complicat amb un shooter controlar un personatge, ho serà molt més encara dos. No, al final és controlem un, però podem anar canviant d'un punt a un altre.
Diguéssim que és com si ens poguéssim teletransportar. Ara som aquí, ara som allà, eh?
Sí, és bàsicament jugar amb shooter, però amb dos personatges i no amb un.
Ara actuem amb un, ara actuem amb l'altre. Si, per exemple, estem arraconant la gent cap allà, dius, ara tindria millor perspectiva des d'allà, doncs em moc allà. Aquesta seria la idea. Bueno, és una idea diferent, no és una cosa vista, això.
Sí, evidentment és un shooter bèl·lic i bàsicament estarà disponible per a plataformes PC, PlayStation 5 i totes les Xbox.
Spectre Divide s'anomena, un d'aquells jocs que surten aquesta setmana. I un altre dels jocs que surt aquesta setmana té nom de franquícia extensa, eh? És Lara Croft, el guardià de la llum.
Sí, bàsicament un videojoc ambientat amb la popular protagonista de Tomb Raider, no? Quan la Lara havia tocat fons i estava pràcticament oblidada, de sobte apareix aquest simple però genial joc, en què preval la resolució de puzzles de forma cooperativa, però sense oblidar les plataformes i el combat. Bàsicament tenim un nou Tomb Raider per a tots. plataformes PC, Nintendo Switch i Android i iOS, és a dir, per als mòbils també.
Doncs fixeu-vos, a més ja us han dit que és una altra manera de jugar, però dins d'una mica el sabor de sempre de Tomb Raider. S'anomena Els Guardians de la Llum, Guardian of Light, de Lara Croft. Següent proposta d'aquesta setmana, aquesta és una llicència, és el PGA Tour per a la versió 2025.
Sí, us parlem del joc de golf, per dir-ho així, del joc per excel·lència del Campionat Mundial de Golf, i bàsicament torna, és una franquícia que ve cada any i torna un any més per demostrar que segueixem dominant dintre del món del golf. Hem de crear el nostre propi golfista, fes-lo millorar en diferents habilitats i l'objectiu evidentment serà ser el campionat del torneig PGA Tour.
Mm-hmm. Doncs hi ha hagut alguns petits canvis a banda del de sempre, no? Mantenir actualitzat totes les vicissituds del torneig de torna.
Sí, els jugadors, els camps, etc. A més, aquest any s'ofereixen diferents competicions, com és el US Open Championships, el Open Championships i el PGA Championships.
Doncs ja ho sabeu, el PGA Tour, si sou amants del golf, podríem dir que no trobareu, o poques propostes trobareu millor que aquesta, en totes les seues vessants. No és només una qüestió d'arcades, sinó és una qüestió també de planificació i d'anar creixent des de baix fins a dalt de tot. Més propostes. Monster Hunter Wilds.
Sí, us parlem d'un videojoc, bàsicament, que el podríem definir com el joc de la setmana. Està basat en la popular saga Monster Hunter i, bàsicament, és una franquícia feta per Capcom on nosaltres, bàsicament, hem de destruir, és un món obert, hem de destruir a monstres gegants. S'ha fet fins i tot una pel·lícula d'aquests videojocs.
Monster Hunter Wilds és una proposta que ve del Japó i allà és tot un èxit, això.
Sí, és tot un èxit. També tenen molt èxit aquí. Bàsicament hem de caçar i destruir a monstres gegantins. Hem de localitzar la nostra presa, malgrat els canviants elements, i aconseguir caçar-lo i matar-lo, bàsicament.
Doncs això, jocs, recordeu, al Japó ja és un clàssic, això de fer jocs de monstres, pel·lícules de monstres, Godzilla i tot això, però aquí també tenen el seu èxit, el seu mercat, i aquest Monster Hunter us portarà a passar una estona més que distreta. Això sí, veiem que és exigent pel que fa a requisits a tindre consola.
Sí, ho podem jugar en PC, PlayStation 5 i Xbox.
Doncs ja veieu, el tenim per aquestes plataformes, la PlayStation només la 5, la 4 no hi és. I finalment, l'última de les propostes d'aquesta setmana perquè no pareu de jugar és el Hollywood Animal.
Sí, us parlem d'un videojoc de producció de cine, bàsicament basat, com no, en Hollywood.
No sé si n'havíem parlat mai, d'un joc de producció de cine, no ho sé.
Ni, no em sona. Bàsicament, nosaltres som productors i serem caps d'un estudi de cines i a la nostra mà estarà a prendre les decisions que ens portin a la glòria i la riquesa, elecció d'actors, temàtica de les pel·lícules, pressupostos i, bàsicament, tot el que afecta al món del cine.
O a la bancarrota, perquè si fem pel·lícules desastroses i després a la taquilla no funcionen, doncs ens portarà a la bancarrota, també, això.
Sí, el bo d'aquest videojoc és que podrem tornar a començar i no passa res.
Sí, la llei de segona, tercera, quarta oportunitat. Sí. Hollywood Animal s'anomena, un videojoc que, té certes tocs d'aquestes de simulació. Si mai heu volgut tindre un estudi de cinema, per què no, aquest Hollywood Animal? És un joc que tenim per ordinador, per això,
Sí.
Doncs aquestes són les novetats per aquesta setmana i sempre ens agrada tindre el radar posat en alguna proposta que hagi de vindre de cara a més endavant. I la pròxima estrena per avui és el Dune Awakening.
Sí, us parlem d'un videojoc basat en la saga Dune i bàsicament és un joc d'acció, supervivència, de ciència-ficció i, com no, espacial. Uh-huh. Bàsicament, aquest Dune combina la capacitat de superació i la creativitat dels jocs de supervivència amb la interacció social a gran escala dels jocs multijugador persistents. En un únic i ambiciós MMO, és a dir, món obert, massiu online, que poden entrar milers de jugadors, haurem de pujar per la supervivència, el domini i el vast món d'Arrakis, combinant juntament amb milers de jugadors. Inspirat amb l'exitosa novel·la de Dune, doncs bàsicament es tractarà d'això, com si fos un joc massiu online, però ambientat amb això, amb la saga de Dune.
Doncs ja sabeu que d'aquesta saga tenim les novel·les, se n'ha fet
les
pel·lícules,
sèries,
n'hi ha de tot, I jocs, també.
I videojocs, evidentment. Abans de fer populars el llibre, després els videojocs, i ara s'han fet pel·lícules, s'han fet les pel·lícules més populars, perquè ja se n'havien fet de pel·lícules, i també la sèrie, no?, que trobem a HBO Max.
Mm-hmm. Doncs si sou una mica fanàtics i us agrada, o si no l'heu vist mai o no heu llegit mai i voleu començar, doncs comenceu llegint, comenceu d'això i segurament ja acabareu trobant el gustet com per a després jugar-hi. Ara teniu l'oportunitat de jugar en aquests jocs fantàstics. I això és el que havíem d'explicar al programa d'avui, Jordi. Ara sí que hem arribat al final, però recordem que tenim un concurs de la setmana. És un concurs que nosaltres us donem l'oportunitat de guanyar fantàstics premis i, a més, és que ho teniu superbé, eh? Aquesta setmana, la que ve, l'altra, perquè la pregunta va molt lligada amb tema que en parlem segur al programa i avui n'hem parlat i molt.
Sí, us animem a participar. El concurs acabarà a finals de març i la pregunta és molt senzilla aquest cop, eh?
Doncs sí, us preguntem per una ciutat, novament. L'última vegada vam preguntar per una ciutat i era una ciutat en quina es feia una fira. Aquesta, la pregunta torna a ser exactament la mateixa. Us preguntem per una ciutat en què se celebra una fira.
Sí, en quina ciutat es celebra el Mobile World Congress? Tenim quatre opcions.
Com sempre, quatre opcions per posar-vos més fàcil. Balaguer, Barcelona, Madrid i Los Angeles.
Sí.
Doncs és ben fàcil. Sí que el nom està en anglès, però no sé si la fira no és una mica nostrada, i amb això ja és una pista. A partir d'aquí, entreu a la pàgina web de ComsOnline, www.comsonline.com, deixeu la vostra participació, només una per concurs. El concurs, per cert, el trobareu més o menys a baix, a la dreta de la pàgina web, i ja heu de marcar una de les quatre opcions. Sempre us diem el mateix, només una participació, jo ho diem com uns lloros, però recordeu que va així, eh? Si la primera no l'encerteu, ja esteu fora, perquè tenim en compte només la primera participació. Penseu-ho bé abans de contestar, tot i que em sembla que molt no cal pensar.
No, és molt fàcil aquesta setmana.
Doncs amb això ara sí arribem al final del programa d'avui. No dona per a més, Jordi, ho deixem aquí. Ens trobem la setmana que ve amb més continguts. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per ComsOnline de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.